I llavors, doncs, bueno, jo el que m'he fixat és el capítol 53, que es diu Húngaros de Hongria. A veure, mentre no dediquem uns quants programes a parlar d'òpera hongaresa específicament, que també existeix, i cantada en hongarès, que és un idioma molt difícil, i en un futur m'agradaria fer-ho, doncs sentirem un fragment de la que es considera la primera òpera hongaresa com a tal, que es diu Hunyadi László, que aquí a Hongria foten els noms al revés, i realment seria László Hunyadi, o Ladislau Hunyadi, que és un personatge històric de la història d'Hongria. L'autor és Ferenc Erkel, que es considera el pare de l'òpera hongaresa, no? Que és un senyor que va néixer el 1810 i va morir el 1893. Aquesta òpera es va estrenar el 27 de gener de 1844 a Budapest. En sentirem un fragment orquestral, un entreacte, que en hongarès es diu Kötzene, o alguna cosa així. Aquest entreacte encapçala l'acte quart i darrer de Hunyadi László. És l'Orquestra Filarmònica de Budapest, dirigida per Domonkos Ella.
Thank you.
Ja hem sentit un fragment d'òpera hongaresa per primera vegada. No, primera vegada no, perquè aquí ha sortit la...
Home, amb tants programes segur que algun fragment...
El Castell de Barba Blava és tot el que ha sortit.
De Bela Bartók.
De Bela Bartók. Parlem un moment, una breu pinzellada dels autors d'aquest llibre. El Jaume Radigales, ja tots sabem qui és, ja n'hem comentat algun llibre seu aquí en alguna ocasió, és un crític.
Crític, professor de la Universitat de Barcelona, de la Ramon Llull, locutor de Catalunya Ràdio amb el programa Una tarda d'òpera que té, ja sí. Em sembla, si no són 14 anys, doncs 15 aproximadament, sí. Per tant, crític de La Vanguardia, conferenciant, en fi, ben conegut també aquí a Sabadell perquè fa notes al programa pels Amics de l'Òpera.
Sí.
I per tant conegut. Va. I l'altre, el David Puertas Esteve, també és músic, és divulgador musical, també ha escrit altres llibres, ha fet sobretot molts programes de mà per l'auditori, Ibercàmeres, etcètera, etcètera. I a més a més és professor, o era professor de secundària, i també va fent doncs, conferències, per tant dos en aquest perfil de divulgadors, doncs dos personatges molt coneguts i sobradament professionals.
Molt bé.
Parlem d'òpera.
Thank you.
Molt bé, i ara sí que parlarem dels troians, que vam de sentir del primer acte a l'àrea de Cassandra, Malheureux Roi, amb Marie-Nicole Lemieux i l'Orquestra Filarmònica d'Estrasburg, dirigida per John Nelson. Per cert, aquesta Marie-Nicole Lemieux, no sé si la coneixes.
No, jo personalment no.
Va venir a fer, no fa gaire, que fa 3 anys que van fer la Butterfly al Liceu, o així, sí, o 4, a l'estiu, i va fer la Suzuki. Aquesta senyora és una contralt com la copa d'un pino, sí, per fer la Suzuki era fins i tot excessiu, i em va agradar molt com cantava.
Home, realment, tot aquest enregistrament és extraordinari.
Sí.
Jo crec que potser no arriba als del Colin Davis, però vaja, està allà amb instruments d'època, una direcció molt ben portada, a més, busquen l'espaialitat amb aquestes coses que a mi m'agraden, dels efectes de llunyania amb la trompeteria o els cors, i l'equip en general és molt solvent, la Joyce DiDonato, el Michael Spires, com es pronunci, que és el tenor que per Òpera Rara va enregistrar Les Martyrs, sí, i que fa aquell, em sembla que és el mi natural.
Bueno, aquest senyor va venir també al Liceu a fer els contes de Hoffman, que fa 4 anys o 5 va fer els contes de Hoffman, i jo també l'he vist a Pesaro fent l'Aureliano en Palmira, i ara, si tot va bé, el 16 de març me'n vaig a Frankfurt i el veuré a l'African de Meyerbeer. És un tenor americà, però és de formació europea i canta més aviat per Europa, més que no pas Amèrica.
Sí, una de les figures mediàtiques, sí, justificadament, sí, en aquest cas, i una de les veus que per tot aquest repertori, no direm, no només bel cantístic, però vaja, de líric, líric o lleuger, una veu idònia.
Bueno, i què ens expliques una mica de... Parlem dels troians com a òpera, no?
Una òpera monumental, una òpera que... A mi, és una òpera que l'he d'anar redescobrint una mica, perquè no te l'acabes. És una òpera fonamental, quasi bé com el, com la tetralogia.
Que són dues òperes.
Sí,
són dues òperes juntes.
Finalment es van estrenar juntes, però vaja, sí. I és una òpera del gran Berlioz, moderna, amb el concepte del joc de l'orquestra, l'escriptura també vocal, és a dir, s'avança moltes coses que després es fan a la segona meitat del segle XIX, i una obra mestra absoluta, molt cara de muntar, amb una grandíssima presència al cor. Les pàgines pel cor són molt nombroses i molt exigents.
De fet, aquí són 3 cors, els que canten.
Sí, els, a veure si els...
Sí, els
has dit.
Sí, perquè han començat amb un cor.
I jo crec que aquest enregistrament és una absoluta delícia, una nova referència, sens dubte, al costat, per exemple, de les de Colin Davis, les dues que té, i vaja, gaudir-ne, tornar-ne a gaudir, i una obra que és absolutament moderna amb el concepte dramatúrgic, amb l'ús de l'orquestra, com ja he dit, l'exigència del cor, l'escriptura per les veus, i no, és una obra d'aquelles que no te l'acabes, i que, per exemple, en relació a la bibliografia espanyola, Berlioz té molt pocs llibres, i algun estudi sobre aquesta òpera faria molta falta.
No són una mica ambicioses les òperes de Berlioz? Una mica excessivament ambicioses, pregunto,
Sí, pensa que el pobre Berlioz li va costar... Bé, sempre va tenir algun èxit, però vaja, va ser com a compositor molt denostat.
Incomprès, no?
Un incomprès, volia triomfar a l'Òpera de París amb un ambient el qual ell detestava, i per tant, doncs... Però a més, ell era un compositor amb una imaginació exacerbada i evidentment, aquestes coses grandiloquents, majestàtiques, a part de ser un compositor extraordinàriament refinat quan s'hi posava, per exemple, les cançons, ara em surt el nom, a les Nuits d'ET, doncs seria un exemple, però tota aquesta parafernàlia bombàstica, Berlioz la sap fer, però amb qualitat, amb qualitat, no coses una mica bullengueres que a vegades trobem amb Meyerbeer o altres, sinó amb Berlioz sempre hi ha aquest punt de grandiositat ben feta.
Jo no, els troians no l'he vist mai. De fet, es fa molt poc. Vaja, potser un
dia... Home, sí, és que és molt car a muntar i molt...
Si un dia trobo que la fan a una banda assequible, doncs potser m'hi arribi. He vist el Benvenuto Cellini, no sé si la vas veure al Liceu ara que
Em sembla que corre per internet i vaig veure alguns fragments.
Benvenuto Cellini, jo l'he vist dues vegades al Liceu i fa més anys en el Met, i és una òpera també de gran espectacle, de gran,
sí, sí,
de gran pompa.
Que a més a més recicla alguns fragments de Berlioz, que això ho feia. Mm. Berlioz té una missa de joventut que es va donar per perduda, però de l'any 90 o 92 es va redescobrir i el Gardiner la va enregistrar. I aquesta missa es diu Missa Solemnis, de l'any 23 o 24, per tant Berlioz de 20 anys, un Berlioz de 20 anys, i és molt significativa, primer per la modernitat que hi ha darrere ja, una cosa absolutament trencadora, però sobretot perquè hi ha molts temes que després ell reprofita, la Sinfonia Fantàstica, el Benvenuto Cellini, hi ha plantejaments que després trobes en aquesta missa que reprofiten el Requiem, i per tant Berlioz fa aquestes coses, i el Benvenuto Cellini té diversos fragments que de provenen de la missa.
Llavors també fa molts anys, quan el Liceu estava cremat, van fer la Damnation de Faust en el Palau en forma de concert, que és que normalment és com se fa en concert, més que representar. Una peça bastant força interessant, vaig trobar.
Sí, Els Troians també té alguns punts que és una mica cantat, oratori, amb un cert estatisme, però és que Berlioz juga una mica aquesta carta híbrida dels gèneres.
Molt bé.